Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell podria tenir una plaça amb el nom d'1 d'octubre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La proposta es tornarà a debatre al ple per segon cop aquest dijous. Aquesta vegada arran d'una proposta d'Esquerra, la Crida, Convergència i Unió i els regidors no escrits des d'Unitat pel Canvi, però no veuen bé la iniciativa, com ha expressat el seu portaveu, Joan Berlanga.
Hem de fer memòria, però tampoc hem d'oblidar que fa uns mesos doncs, la consellera d'Educació deia que jugar amb el pòquer i anar amb de farol, no? És a dir, que durant tots aquests mesos doncs, hem viscut des d'una governança molt poc responsable, amb molta improvisació i generant una il·lusió a una gran part de la població en la qual era conscient que no era capaç de donar expectatives.
D'altra banda, encara en l'àmbit polític, l'ocupació de la casa del barri de Gràcia preocupa l'Ajuntament, però és un cas més.
Aquesta és la visió de l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, que destaca que els problemes d'accés a l'habitatge a la ciutat tenen un abast molt més gran. De fet, segons dades del consistori, hi ha 1 miler de famílies ocupant.
I en esports, Javier Barranco, jugador del Club Tenis Sabadell, accedeix a la segona ronda de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell.
Barranco, un dels favorits per convertir-se en guanyador del torneig, s'ha desfet de Carlos López per 2-16-1.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, d'entrar en matèria, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, han baixat considerablement les temperatures respecte ahir a aquesta hora. Sembla que comença a fer temps de tardor. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs des d'una perspectiva meteorològica esperem una tarda que pel cel vindrà marcada per intervals de núvols a pràcticament tot el territori, més importants a la meitat est i a l'extrem sud del territori, però en principi no esperaríem precipitacions significatives. Això sí, el que és a destacar durant aquesta tarda i durant el dia demà serà el vent que podrà bufar amb força, sobretot el litoral i el prelitoral de Barcelona. Atenció en aquest sentit. També hi ha un avís de situació meteorològica de perill activat per onatge, ja que des d'avui al migdia fins pràcticament dijous al migdia, però sobretot des d'avui fins demà al migdia, les onades poden ser fortes, fins i tot en algun punt superar els 4 metres d'altura, amb això que la temperatura avui ha sigut més baixa, ha baixat entre 4 i 5 graus respecte d'ahir. Demà la temperatura mínima es mantindrà constant, demà tindrà tendència ja a anar-se recuperant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, avui es nota el retorn a la normalitat després que ahir fos dia festiu a Barcelona. A aquesta hora trobem retencions a la C58, a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a la ciutat comtal. També hi ha aturades a la B30, a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord, mentre que a l'AP7 també el seu pas per Barberà hi ha retencions en sentit sud. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell debatrà dedicar una plaça l'1 d'octubre a pocs dies perquè es commemori el primer aniversari del referèndum. Esquerra, la Crida, Convergència i Unió i els regidors no adscrits portaran una moció al ple municipal d'aquest dijous en què es planteja rebatejar la plaça Antoni Llong en plaça 1 d'octubre. La proposta ja compta de sortida amb els 14 vots necessaris perquè surti endavant i sigui derivada a la comissió del nomenclàtor perquè la valori.
Seran els dels 12 regidors de les tres forces proposants del canvi i els de Lluís Monge i Carles Bosch, els no adscrits. Caldrà veure què fan formacions com Guanyem i el PSC, perquè previsiblement PP i Ciutadans hi votaran en contra. Qui tampoc no donarà suport a la moció, segons ha anunciat avui, és Unitat pel Canvi. Joan Berlanga, líder de la formació, ha explicat els motius de la seva negativa. D'una banda, diu Berlanga, perquè els polítics han d'evitar generar més tensió social.
Sembla molt poc encertada aquesta moció. Nosaltres pensem que els responsables polítics en aquests moments no hem de caure en la gesticulació no hem de caure amb elements simbòlics, de victòries al carrer, de que hi haurà una plaça amb aquest nom, o de llaços, o de treure'ns, sinó que hem de fer tot el que sigui al revés, baixar la tensió per tenir escenaris de grans acords, que és el que necessita el país en aquest moment.
De l'altra, perquè hi ha una comissió del nomenclàtor que s'ha d'encarregar de revisar el nom de places i carrers de les ciutats, de manera que no li pertoca al ple municipal pronunciar-s'hi.
No creiem que els canvis de carrer s'hagin de fer a cop de moció en un ple. Hem acordat que hi ha una comissió, hem acordat que està fent un estudi, que està fent una mirada global, no? I que, a més també ens sembla històricament precipitada, perquè estem en un procés inacabat. Per tant, quin serà el dia memorable? Potser el 18 de febrer o el 25 de novembre de no sé quin any hi ha un gran acord constitucional per fer un referèndum, potser d'aquell dia, que és el que hem de commemorar.
A més del canvi de nom, el text que es debatrà a la sessió de dijous també demana una condemna de l'actuació, afirmen, violenta de l'Estat, en especial a l'Escola Nostra Llar, i que recordi els sabadellencs que van fer possible la votació, així com també la gran manifestació del dia 3. Aquesta serà la segona vegada que el consistori abordi la qüestió, tot plegat després que l'abril CiU proposés canviar el nom de la plaça d'Espanya per 1 d'octubre. Aleshores, la proposta va quedar rebutjada.
I a les portes del primer aniversari de l'1 d'octubre, el diari .es ha publicat avui alguns vídeos de l'actuació policial d'aquell dia en diversos punts de votació. Són gravacions fetes pels mateixos agents de la Policia Nacional. El vídeo més llarg és el que els antiavalots fan a l'escola Nostra Llar del carrer Calderón, on en principi havia de votar la sabadellenca Carme Forcadell, aleshores presidenta del Parlament, tot i que ho va acabar fent el Joanot Elisanda. En les diferents seqüències es pot veure els agents parlant amb una parella de Mossos, buscant les urnes a l'interior de l'escola, a la qual accedeixen amb cops de peu i cops de massa, així com els moments previs al desallotjament de la porta de l'escola. Ho sentim.
Por favor, por su seguridad, para allá. Hay mucha gente ahí, ¿vale? Venga, por favor, para allá. Venga, vamos.
Malgrat les denúncies presentades per l'actuació de la policia, el jutge va arxivar-les per la impossibilitat d'identificar els agents. A hores d'ara hi ha una vintena d'efectius de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l'1 d'octubre. No deixem de banda la política, tornem al ple municipal, perquè les ordenances i preus públics del 2019 quedaran congelats. És a dir, no s'augmentaran els impostos dels sabadellencs l'any que ve. A més, la proposta que l'equip de govern portarà a debat al ple municipal d'aquest dijous també incorpora noves bonificacions i excepcions. L'alcalde Matías Serracant explica per què han pogut evitar un augment de les ordenances i preus públics.
Podem congelar impostos, taxes i preus públics perquè hem fet una correcta gestió del pressupost els darrers anys i, per tant, amb la previsió d'ingressos que tenim i de necessitats i les mesures, òbviament, que marquen també tot el context pressupostari, doncs no ens cal incrementar impostos, taxes i preus públics.
Entre les novetats de les ordenances de 2019 hi ha que els vehicles elèctrics o els híbrids que necessitin connexió no hauran de pagar la zona blava. Fins ara només pagaven la meitat del cost del servei. D'altra banda, també es bonificaran en un 95% les obres en naus industrials considerades d'especial interès i es bonificarà en un 95% els immobles de propietat municipal on es desenvolupin activitats agràries. Per últim, també es reduiran els impostos de les parades dels mercats ambulants de la Creu Alta i de Torre Romeu en un 15% i en un 25% en el cas dels Marinals.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, assegura que l'ocupació del barri de Gràcia preocupa el seu executiu. No obstant això, assegura que la problemàtica de l'habitatge a la ciutat és molt més àmplia. De fet, hi ha un miler de famílies ocupant immobles a la ciutat ara mateix. A més, l'alcalde lamenta que el consistori no disposa de prou pisos d'emergència social per donar resposta a aquesta situació.
Amb tot, Serracant assenyala la importància de tractar aquest cas de forma global.
Seguim estat al costat i mirant d'ajudar la família que li han ocupat l'immoble i alhora seguim mirant de trobar una solució a la demanda d'aquesta família ocupant, però sense treure importància, que la dic i la torno a dir, a la situació d'aquest immoble i la família que li han ocupat la casa. Hi han 1.000 famílies ocupant a la ciutat.
L'alcalde assegura que l'Agència de l'Habitatge és coneixedora de la situació de la ciutat i del cas concret de la família Girbau. Tot i això, també recorda que es troba en mans judicials i que la legislació deixa molt poc marge de maniobra a les administracions per actuar en casos entre dos privats. Tot plegat ho ha dit després que Xavier Girbau denunciés la inacció de l'Ajuntament i de la policia per retornar-li el seu habitatge.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'informe de conjuntura de Sabadell i la conca del Ripoll, la Riera de Caldes, confirma les tendències dels últims trimestres. Les contractacions d'assalariats continuen a l'alça, tot i que no de forma tan accentuada. També està augmentant la nova construcció, amb la conseqüent pujada del preu dels pisos de lloguer.
La principal dada que s'ha publicat amb l'informe és l'augment de l'activitat constructora, la qual repunta amb un mercat immobiliari que continua a l'alça. Hi ha un 163% més d'habitatges iniciats i un augment del 18% de la compra venda. Tot això es tradueix en un augment del preu dels habitatges, especialment a Sabadell, on ha pujat gairebé un 25% respecte al segon trimestre de 2017. Dani Sánchez és qui ha presentat l'informe elaborat per Activa Prospect.
Es produeix, com en el cas català, un alentiment en la reducció de l'atur, mentre la contractació continua expandint-se i recuperant gairebé els nivells previs a la crisi econòmica. En canvi, la que és la temporalitat es produeix, tot i que ha anat a la baixa en els darrers 2 o 3 anys, encara es manté per sobre de la que hi havia abans de la crisi, als anys 2006-2007.
El lloguer, en conseqüència, també està augmentant, però més moderadament. A Sabadell ha pujat un 7,7% i se situa en un cost mitjà de 168 euros mensuals. Una altra dada interessant és que el nombre de persones ocupades ha crescut en més de 12.000 respecte al segon trimestre de l'any passat. Amb tot, les perspectives són positives, sobretot pel bon ritme de la construcció, l'impuls del sector serveis i l'acceleració de la indústria.
I en l'àmbit judicial, els 17 membres del Centre Social L'Obrera no han pogut declarar ni aportar testimonis en el judici que ha tingut lloc aquest matí als jutjats de Sabadell.
Com que els autoinculpats no tenen cap títol legal de possessió de l'espai, no han tingut dret a fer les seves aportacions. Un dels advocats dels 17 acusats per usurpació d'immoble, Raül García Barroso, ha explicat a Ràdio Sabadell quina és l'estratègia de les defenses.
Avui el judici és un judici civil, és a dir, no és un judici penal, no? Llavors, el judici civil, amb la llei, és un judici sumari on la prova està molt limitada i, clar, amb la llei a la mà realment serà complicat que poder explicar tot el projecte i tot el que hi ha, no? Llavors, el nostre intent és, per un cantó és, busquem la nulitat del judici perquè creiem que jurídicament Cajamar ha fet la demanda de forma extemporània per anar per la via ràpida, ho volem reconduir per la via ordinària i ser un lloc intentar explicar, encara que la llei ens limiti molt, explicar què és l'Obrera i tot el projecte.
Com a mostra de la seva contribució a la ciutat, un centenar de persones simpatitzants amb l'Obrera s'han concentrat a les portes del jutjat de Sabadell per donar suport a les persones encausades.
I no deixem les mobilitzacions perquè l'organització funerària Can 10 denuncia comissions abusives per part del BBVA.
Desenes d'integrants de l'organització s'han concentrat aquest matí davant la sucursal de l'entitat financera al barri per protestar contra els 9.000 euros que els ha carregat per girar les quotes als prop de 3.000 associats. Esther Lopera és presidenta de l'organització funerària.
Que claro, nuestra sorpresa fue que esto nunca nos había pasado. Claro que los bancos están para hacer dinero, por supuesto, y nosotros no le pedimos que nos regalen nada, ¿eh? Pero si nosotros enviamos una remesa de 1.100 recibos, ¿vale? Pues que cobren 200 o 300 euros, lo que sea, ¿eh? Porque no les pedimos ninguna limosna.
Des de l'organització funerària també lamenten que l'entitat financera només obri 2 hores al dia a la sucursal del barri.
La consellera de Salut, Alba Vergés, torna a defensar la necessitat d'adjudicar a una altra empresa el projecte d'ampliació del Taulí.
Ho ha fet en una entrevista al programa Els Matins de TV3, en la qual ha criticat l'encariment del pressupost plantejat per Acciona, l'adjudicatària inicial de les obres. Vergés ha lamentat que grans companyies com Acciona actuïn d'aquesta manera i ho ha titllat d'injustícia.
D'inici no era baixa temerària, sinó que
preu,
i per això se'ls hi va poder adjudicar, però després és aquestes tàctiques de certes empreses d'anar augmentant costos fins al màxim del 20% que la llei estableix. I dius, home, doncs no és just, i quan tu et sents com a administració responsable d'aquests diners públics i davant d'una inversió necessària, doncs no sempre has de claudicar davant de les empreses i dir, escolta, no.
Ara el departament obrirà el procés per iniciar un nou concurs i adjudicar les obres a una altra empresa, malgrat que això suposarà un retard de mig any.
L'associació animalista Libera posa en marxa aquest curs un projecte a les escoles de Sabadell gràcies al procés participatiu Construint Ciutat. La iniciativa consisteix en treballar l'empatia cap als animals com a mètode per reconduir possibles casos d'assetjament escolar. El programa està pensat per nens de tercer i quart de primària.
L'associació animalista Libera ja ho té tot a punt per desenvolupar el seu programa a les escoles locals. De fet, ja n'hi ha una que s'ha compromès a incorporar el projecte entre els seus alumnes. Natàlia Oriol, responsable de la iniciativa, ha explicat en Notícies Migdia com funciona.
Com tenim diversos programes amb diferents naturaleses, el que volem és abarcar tant a l'àmbit formal com no formal, però concretament l'Àmina Animal, que és el programa més profund, estarem 12 sessions de 60 minuts cadascuna. No portarem animals només en una sola sessió, perquè la nostra filosofia és no utilitzar els animals per desenvolupar aquest tipus de projecte.
L'objectiu final del projecte és reduir l'assetjament escolar a les escoles i, en definitiva, millorar la convivència entre humans. Per això, Libera ha contractat dues psicòlogues a temps complet.
Canviar la societat, canviar les escoles, canviar l'educació que actualment tenim en aquest país i, sobretot, promoure l'empatia, el ben tractament i reconvertir aquests hàbits i aquests comportaments que tenim cap al món que ens envolta. El ben tractament és un terme que gira al voltant de tot el projecte, no existeix, com ja ho sabeu, però sí el seu antagònic, que és el maltractament. Llavors, volem que a través d'aquest concepte transmetem la pau activa, que no és absència de violència, sinó és obrar bé, és fer el bé cap als altres, també derivats de l'amor, del respecte i de l'mutualisme.
L'associació animalista Libera és una de les entitats beneficiàries dels pressupostos participatius Construint Ciutat amb 75.000 euros i la voluntat és poder arribar a les 15.000 famílies.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant dels objectius de la legislatura presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra. Objectius com la restitució de Carles Puigdemont i la recuperació de les lleis aprovades de la legislatura anterior i suspeses pel Tribunal Constitucional. Torra també aposta de cara als pròxims 4 anys per fer una diada reivindicativa de la victòria de cara a l'1 d'octubre i ha destacat la necessitat d'estar davant d'una legislatura marcada per la l'aplicació del 155 de retornar aquesta normalitat perquè assegura que els efectes d'aquest article són més profunds del que es pensaven en un inici i sobretot per als més vulnerables. De fet, ha recordat que va paralitzar més de 17.000 expedients oberts a la Generalitat. D'altra banda, el PSOE guanyaria les eleccions generals a 10 punts del PP, segons ha publicat avui el CIS.
En unes hipotètiques eleccions generals, el PSOE es confirmaria com a principal força política de l'estat espanyol. Els socialistes pujarien fins a 6 dècimes respecte a l'enquesta realitzada el mes de juliol. El PP puja 4 dècimes i se situa en segona posició per sobre de Ciutadans. D'aquesta manera, la presidència de Pablo Casado desfaria l'empat tècnic amb els taronges de l'últim baròmetre. De fet, Ciutadans cauria 8 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra superaria en Comú Podem amb un 4,1% dels vots. Els comuns es quedarien amb un 2,6% i el PDeCAT amb un 1,9%. L'enquesta també confirma que la gran majoria dels espanyols estaria a favor de reformar la Constitució.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha negat haver fet comentaris homòfobs cap al seu company de govern, Fernando Grande Marlaska.
Dolores Delgado ho hauria dit en un dinar amb l'excomissari José Manuel Villarejo, que ha publicat al portal digital moncloa.com. El cercle a la ministra, que assegura que compta amb el suport de Pedro Sánchez, es va fent més petit. És previst que el Senat la reprovi per haver defensat la sobirania jurisdiccional d'Espanya.
A tot això, Grande Marlaska ha tret ferro a les converses filtrades de la seva companya de gabinet. Considera que són més importants els fets que les paraules i no creu que sigui motiu de dimissió que Delgado utilitzés adjectius despectius referint-se a ell en converses amb l'excomissari que actualment, recordem, està en presó preventiva. D'altra banda, la defensa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena demana que Bèlgica dictamini si és competent per jutjar el magistrat abans d'entrar en el fons de la demanda contra ell.
En la vista preliminar celebrada avui a Brussel·les, la jutgessa del cas ha acceptat que siguin tres els jutges que portin el cap per la seva complexitat, tot plegat arran de la denúncia de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el jugador andalús del Club Tenis Sabadell, Javier Barranco, ha accedit a la segona ronda de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell, que aquests dies es disputa a la nostra ciutat. Barranco, un dels favorits al torneig, s'ha desfet per 2-16-1 de Carlos López. Tot i començar perdent en el primer set per 6-4, el del Tenis Sabadell s'ha endut els dos següents per 6-2 i per 6-1. Ara Barranco no tornarà a jugar fins dijous. Per cert, el cap de sèrie número 1 del torneig, el català Oriol Roca, ha quedat eliminat a les primeres de camp a mans de Marcos Giraldi. Roca, amb algun problema físic, ha hagut de retirar-se quan perdia 3-6 al primer set i 5-6 al segon. Tot plegat en una jornada en la qual l'hotel suís d'aquesta casa s'ha desplaçat fins les instal·lacions del Tenis Sabadell, on fins aquest diumenge s'hi celebra el campionat. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. Doncs sí, avui un dia especial al costat del tenis, amb un programa que ha girat al voltant d'aquesta 26a edició del Trofeu Ciutat de Sabadell. El director del club, Albert Codina, ha analitzat el tipus de jugador que aquests dies passen per la nostra ciutat. Codina ha assegurat que enguany no només joves promeses del circuit internacional passen per Sabadell.
De que venen aquí doncs, per fer el salt a nivell, al primer nivell. De fet, per dir que estem parlant de la pista central, hi ha un jugador de 20 i un altre de 18 anys, vull dir que són molt joves tots dos, i els podríem veure d'aquí poc als primers jocs del rànquing. Llavors hi ha un altre tipus de jugadors més consolidat, doncs, que va fent el circuit, doncs, bueno, també per una miqueta perquè són professionals i ja no amb aquestes aspiracions tan clares, perquè ja si amb una edat de 26-27 anys, doncs potser venen més a arribar a les darreres rondes, però sense aspiracions de poder ser números 1 del món en un futur pròxim.
Diumenge 30 de setembre es disputa la final d'aquest 26è trofeu Ciutat de Sabadell.
Un dels altres protagonistes de l'Hotel Suís d'avui ha estat Jordi Graner, el reelegit president del Mercantil. De fet, el màxim mandatari del club gracienc és un dels protagonistes de la jornada, ja que l'entitat podria viure canvis importants en les pròximes hores. No tant a nivell institucional, sinó més en l'apartat esportiu, Marc.
Doncs així és, perquè en declaracions de l'Hotel Suís, Graner ha deixat en entredit la continuïtat de Dani Fernández, el tècnic del juvenil després dels mals resultats que ha sumat l'equip. En les 5 primeres jornades, els mercantilistes només han pogut aconseguir un punt i ara ja encadenen 4 derrotes consecutives. Jordi Graner.
no saps mai quan, si s'ha de fer, si no s'ha de fer i en quin moment s'ha de fer, si es creu. La primera dada és aquesta: un bon entrenador, un dels millors de Catalunya, punt d'un, una plantilla feta per ell, molt ben feta, el propi director esportiu diu que és molt bona plantilla, que no hem de tenir problemes, i que és una mica de paciència. Això és què vol dir? I tots sabem, el futbol és futbol, i si la piloteta entra, tots estem, tot és meravellós. Si la piloteta no entra, les coses s'encenen les alarmes, i aleshores el que volem és estarem a la guaita. I no ens tremolarà la mà.
Pel que fa a l'àmbit institucional, Graner ha confirmat per a la pròxima temporada refundació de l'Atlètic Sabadell Mercantil com un dels pals de paller del seu nou projecte. Així mateix, el president gracienc ha volgut deixar clar que la relació amb el Can Rull Romoló Tronchoni i la Marina va més enllà de l'aspecte simbòlic.
Però jo no diria tan simbòlic, és demostrar a la pràctica realment que aquesta relació que hi ha, estreta aliança, com tu has esmentat, entre Can Rull i Mercantil, és més ferma i cada vegada va més. Bé, llavors havíem d'entrar, ja ho havíem dit, volíem el Carlos Murcia. A més, és una, tothom que el coneix en el món del futbol és una persona encantadora i aleshores val la pena tenir-lo.
Un Carlos Murciano, que a més de ser el president del Can Rull Romoló Tronchoni, recordem que des d'ara també és vicepresident del Mercantil.
El Centre d'Esport Sabadell ha signat el seu pitjor inici a casa en els seus gairebé 115 anys d'història. La derrota d'aquest cap de setmana passat contra l'Ontinyent a casa ha deixat una ferida oberta dins del club arlequinat, que només es tancarà aconseguint un bon resultat al camp del Villarreal B, el pròxim rival a la Lliga.
El titular és contundent, però no hi ha cap precedent com el d'aquesta temporada a la nova Creu Alta. El Sabadell du un sol punt després d'empatar 2 contra el Peralada, perdre per 0-1 contra el Barça B i per 0-2 contra l'Ontinyent ara fa un parell de dies, tot plegat en un inici de temporada que ningú a Sabadell s'esperava. Carlos Cobo, un dels millors jugadors dels arlequinats a la derrota de l'equip contra l'Ontinyent i que s'estrenava en la titularitat aquesta temporada, admet que és difícil explicar què és el que els està passant.
Nosotros también nos cuesta explicarnos porque no hacemos mal juego, llegamos por bandas, entramos por dentro, tiro, pero no quiere entrar. Pero yo estoy seguro que bueno, que cuando cojamos un partido en casa, lo ganemos bien, ya va y la racha va a ser positiva. Ahora mismo estamos en ese punto de que nos cuesta más entrar, que nos cuesta meter, pero bueno, esperemos que cambie pronto.
L'objectiu passarà per sumar un resultat positiu diumenge al camp del Villarreal B, un conjunt groguet que, per cert, arribarà al duel després d'encadenar 2 victòries consecutives i que està entrenat per tota una institució al centre d'esports, el tècnic exarlequinat Miguel Álvarez.
I doble victòria dels equips sabadellencs a la segona B de futbol sala. D'una banda, el Natació Sabadell es va desfer del filial de l'Indústria Santa Coloma en un partit on els atacs es van imposar a les defenses, una victòria basada en l'efectivitat de cara a gol.
Els de Diego Blanco, de fet, van superar per 5-7 als colomencs en un enfrontament ple de gols. El tècnic nadador assegura que el seu equip va ser mereixedor del triomf final.
Jugamos al mismo nivel desde el principio hasta el final. Fuimos de menos a más porque empezamos un poquito... yo creo que la pista no nos sentíamos cómodos porque resbalaba un poquito. De hecho, en el calentamiento lo estaban comentando los jugadores, pero tal y como fue pasando el partido, el equipo se fue situando en la pista y al final pues creo que fuimos superiores y conseguimos la victoria.
Aquest triomf permet al club seguir liderant la classificació general amb 6 punts, els mateixos que té el seu pròxim rival, el Manresa. L'Escola Pia, per la seva banda, va sumar el primer triomf de la temporada. Els escolapis van guanyar per un ajustat 2-1 a la Unió Santa Coloma en un partit que van dominar això sí de principi a fi. Borja Burgos, tècnic de la Pia, afirma que la victòria servirà per agafar confiança d'ara endavant.
Aquesta primera victòria sí que és cert que no va ser tan fluida o amb un joc tan com el que esperàvem, però al final, en aquests inicis de temporada, jo crec que una de les coses més importants és començar a sumar, per començar a agafar confiança, per treure també una miqueta aquest record de l'any passat de sobre o aquesta pressió addicional que puguis tenir al principi, i un cop ja comences a sumar, pues ja mirar a futur amb una miqueta més de tranquil·litat i encarar-ho de la millor forma possible.
L'Escola Pia visitarà aquest cap de setmana l'Hospitalet Bellsport, un dels altres equips candidats a acabar a la part alta de la classificació.
I un últim apunt, l'Art Gràcia Femení no ha començat amb bon peu a la divisió de plata de l'handbol. Les jugadores de Xavi Font van caure en el segon partit de la temporada contra el Sant Quirze per 22-30. Després de 2 derrotes en els 2 primers partits de la temporada, l'equip gracienc ja pensa en el duel d'aquest cap de setmana. serà dissabte a partir de les 7 al sempre complicat pavelló de l'Elda Prestigio. És tot de moment, nosaltres marxem. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 25 de setembre recordant-vos que podeu seguir tota l'actualitat a radiosabadell.fm i seguint-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, entre altres coses. L'última hora d'aquest memorial a Àlex Sagles que s'acaba d'entregar aquesta tarda a la Casa Duran. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.